Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre tingueu tots i totes. Vespre estiuenc, que sembla que ja han fet un salt cap a l'estació més calenta. Del fred a la calor, sense passar per una zona intermitja. I encara hi ha qui nega el canvi climàtic. És ben bé que hi ha gent per tot. Avui, tercer programa del mes de maig, el que fa el número 481. La missió d'avui és una d'aquelles que serveixen per demostrar com n'és de flexible el Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell, com en són de lleugers els nostres reflexes. Continueu sintonitzats i us explicarem. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Heu escoltat bé? Suposo i també espero que sí. Era una peça molt coneguda, la cavatina de Rosina del Barbiere di Sevilla, de Rossini, una voce poco fa. I deia que espero que hagueu escoltat bé, perquè és justament així com aquesta ària s'ha de cantar, sense agilitats extres, sense pirotècnies artificioses que el que fan en lloc d'embellir-la és enlletgir-la. De fet, em començo a estar una mica fart ja de sentir aquesta ària tan senzilla i juganera amb gorgoritos de més que no afegeixen absolutament res, si de cas posen de manifest la pobresa artística de les que ho fan, i així de clar ho dic. I és que hem tingut el privilegi de sentir la que per mi és la Rosina ideal. Ningú com ella la va fer tan exquisida, refinada i elegant. Era Teresa Berganza, la gran mezzosoprano madrilenya que, com ben segur sabreu, va morir divendres passat, dia 13 de maig, als 89 anys d'edat, a San Lorenzo de l'Escorial. Amb ella se n'ha anat una de les més grans, tot un referent d'una època que ja s'està extingint, cada cop en queden menys, és llei de vida. I per aquesta raó hem hagut d'improvisar un programa quan ja teníem preparat el guió del que pensàvem proposar aquesta setmana. Però la mort d'una cantant mítica passa per davant de tot i ens faltarà una programació. Aquesta és la flexibilitat que us deia al principi. Afegiré que acompanyava a la Berganza en aquesta peça la London Symphony Orchestra dirigida per Claudio Abbado, un enregistrament del 1971. Teresa Berganza va néixer a Madrid un 16 de març, el de 1933. Aquí hi havia certa confusió, doncs en determinats llocs deia que era el 1935, però sembla que no, que és el 1933. Deixeu-me dir també que aquest dia, 16 de març, sembla una data especialment fèrtil pel que fa a portar cantants mítiques al món, més concretament mezzosopranos. Doncs el mateix dia, però del 1928, va venir al món a Berlín la divina Christa Ludwig, que ens va deixar fa poc més d'un any i que també va tenir el seu programa d'homenatge. Dues artistes excelses, que n'hi ha hagut poques, unides pel dia 16 de març. Pel que fa a la Berganza, va estudiar en el Conservatori de Madrid, on abans d'estudiar cant es va formar en piano, harmonia, música de cambra, òrgan, composició i violoncel. Un bagatge importantíssim que la feien una música completa. La seva professora de cant fou la soprano Lola Rodríguez de Aragón. El 1954 obté el primer premi de final de carrera i debuta oficialment a Madrid en un recital a l'Ateneo el 16 de febrer de 1957. El debut escènic fou el mateix any a l'Auditorium de la RAI, a Milà, amb el rol de Trujamán del retablo de Maese Pedro de Falla. Però el que es considera el veritable debut fou, sempre el 1957, a França, en el Festival des Amprovans, on va interpretar Dora Bella a Così fan tutte de Mozart. La sentíem ara amb el recitatiu acompanyat i ària de Dorabella del primer acte de Così fan tutte. As costati, smani implacabili, amb la London Philharmonic Orchestra sota la batuta de Sir Georg Solti. L'enregistrament és del 1974. Els següents anys foren de presentacions en els principals escenaris mundials: La Scala, Glyndebourne, Covent Garden, el Met, l'Òpera de Viena. Destaquen el seu debut a Glyndebourne el 1958 com a Cherubino de Linozzi di Figaro i el seu debut a Amèrica el mateix any a l'Òpera de Dallas, on va cantar el rol de Neris de la Medea de Cherubini, ni més ni menys que al costat de Maria Callas i John Vickers. Ui, com veieu, un artista ben jove que anava escalant posicions ràpidament. La gran diva grega va quedar encantada amb la jove espanyola, tant que la va voler que la secundés en una enorme coma del Giza. La Berganza, sempre intel·ligent, va considerar que no estava preparada encara i va dir que no. D'altres, amb menys seny, haurien perdut el cap dient que sí. Bé, doncs quan la Berganza es va considerar preparada, aleshores ja era massa tard, perquè era la Callas ja la que no podia. A Viena es va presentar amb Linozzi di Figaro sota la direcció de Karajan. Per cert, és conegut que per desacords amb els tempi emprats en aquesta òpera va plantar a tan sagrat director. Segons ella mateixa va dir, obro cometes, me dijo que mi voz no funcionaba y le contesté muy educadamente que el que no funcionaba era él. Tanco cometes. Així era la Berganza, genio i figura, i rabiosament honesta a l'hora de defensar les seves idees sobre la música. També aquesta òpera li va servir per presentar-se a Covent Garden, dirigida per Solti, i en el Met, i també a Chicago. Foren anys també en què la nostra artista fou molt activa en l'òpera barroca, Dido i Enees de Parça, l'Oronteo de Cesti, l'Incoronazione di Popea de Monteverdi o el China de Händel, foren alguns dels títols que va cantar. Aquest darrer fins i tot el van registrar el 1962.
Thank you.
Mi lusinga il dolce affetto és una aria que canta el personatge de Ruggero a l'acte segon del Xina. Sentíem Teresa Berganza amb el London Symphony Orchestra dirigida per Richard Bonynge. Una altra fita important de la dècada dels 60 fou la seva presentació com a recitalista en el Carnegie Hall de Nova York, el 1964. En el seu repertori tenien gran cabuda les cançons espanyoles que sempre va interpretar amb un gran mestratge. No oblidem tampoc que del 1957 al 1977 va estar casada amb Félix Lavilla, important pianista acompanyant navarrès, amb qui va tenir tres fills, entre ells la soprano Cecília Lavilla, i amb qui va formar tàndem moltíssimes vegades.
Yeah.
Nacqui a la Fanno e al Pianto, el genial rondó final de la Cenerentola de Rossini, al costat de Claudio Abbado, dirigint la London Symphony Orchestra i el cor de l'òpera escocesa, enregistrament del 1971. Aquesta òpera fou una de les seves marques de la casa més absolutes. Entre altres coses, amb ella va debutar en el Liceu la temporada 1971-1972. Per desgràcia, es va prodigar ben poc en el Teatre Barceloní, on només tornaria el 2002 per un concert. Una altra fita important en la seva carrera fou el seu debut en el rol de Carmen, fet que es va produir el 1977 en el Festival d'Edimburg, dirigida escènicament per Piero Fagioni i musicalment per Claudio Abbado. Ella mateixa va dir que portava 20 anys estudiant el personatge, però que no havia gosat entrar-hi encara. En aquesta ocasió, ja una dona de més de 40 anys, va decidir que era el moment, i la veritat és que a partir d'aquell moment la Berganza fou la Carmen per excel·lència, una Carmen diferent, refinada i elegant. En les seves pròpies paraules, obro cometes, me metí tanto en el personaje que en ella encontré las fuerzas para separarme. Sin ella quizá no me habría atrevido, tanco cometes. Curiós, si més no, eh? La veritat és que la Berganza va donar al famós personatge de la gitana cigarrera de Sevilla un toc més espanyol que l'allunyava de l'afrancesament. Sentim-la.
plus il revient, tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'évite, il te tient.
L'amour est un oiseau rebel, la famosa vanera de Carmen de l'acte primer, juntament amb Teresa Berganza, i sentíem el cor d'Ambrosian Singers i la London Symphony Orchestra dirigida per Claudio Abbado. L'enregistrament és del 1977. L'any 1979 va participar en la pel·lícula Don Giovanni, dirigida per Joseph Losey, que no és altra cosa que l'òpera de Mozart filmada en espais naturals. Si no recordo malament, està feta a Vicenza, Itàlia, en els famosos edificis de Palladio. En aquest film, del que existeix també enregistrament en CD, que data del 1978, Teresa Berganza hi va participar interpretant el rol de Zerlina. No la fèieu com a Zerlina, oi? Però li va com en ell el dit aquest personatge massa sovint interpretat per sobranos lleugeres, quan en realitat la seva vocalitat s'ajusta molt millor a la d'una mezzosoprano lírica com era la Berganza. Està simplement deliciosa, com tindreu ocasió de comprovar tot seguit. El repartiment vocal de la pel·lícula i CD era d'alçada. Ruggero Raimondi era Don Giovanni, John McCurdy el Comendatore, Edda Moser, Doña Anna, Kenneth Riegel, Don Ottavio, Kiri Tekanawa, Don Elvira, José Van Damme, Leporello, i Malcolm Kim Masetto, a part de la Berganza, per descomptat. Dirigeix l'orquestra del Teatre Nacional de l'Òpera de París, Lorin Matzel. I ara sentim-la cantant la primera de les àries de Zerlina, Batti, batti, o bel Masetto.
Thank you.
un altre personatge mozartià, per bé que molts consideren que la seva màxima creació en òperes de Mozart fou el Sesto de la Clemenza di Tito. Va participar el 1988 a la inauguració de l'Auditori Nacional de Música de Madrid amb l'Atlàntida de Falla i el 1991 fou guardonada amb el Premi Príncipe de Astúries de les Artes de forma col·lectiva amb altres col·legues cantants d'òpera espanyols: Victoria de Los Ángeles, Montserrat Caballé, Pilar Lorengar, Josep Carreras, Alfredo Kraus i Plácido Domingo. Tots molt merescuts, però permeteu-me afegir que aquí va quedar palès de la ignorància supina dels que atorguen aquests premis en deixar fora del grup algú tan important com Jaume Aregall, tenor que, en la meva modesta opinió, supera tant a Carreras com a Domingo de llarg. Però, en fi, és el que té estar apartat del focus mediàtic. Amb tota aquesta colla de guardonats va participar també el 1992 en les cerimònies d'inauguració de l'Expo de Sevilla i els Jocs Olímpics de Barcelona. I el 1994 fou la primera dona en ser elegida acadèmica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i també ha rebut el Premi Nacional de Música i el Premi Internacional de l'Òpera a Londres per la seva trajectòria, una mena d'equivalent a l'Òscar en el món operístic. I ara voldria que anéssim sentint la Berganza cantant diverses peces i començarem per repertori francès, un repertori on ella va ser molt destacada, no només com a Carmen, sinó també com a Mignon i com a Charlotte, a Werther, i també Concepción de l'Ère Espanyol de Ravel. Sentim-la en un rol que diria no va interpretar mai en escena, però que el té enregistrat, i de manera magistral, per cert. Escolteu també amb atenció la seva excel·lent dicció francesa, que ja hem tingut ocasió de sentir a Carmen. Ara la sentirem a Oh, mon cher amant, je te jure, també coneguda com l'Ària de la Carta, de l'òpera còmica La Perichole d'Offenbach, amb l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigida per Michel Plasson. L'enregistrament, en el que també hi va participar Josep Carreras com a protagonista masculí, Piquillo, data del 1981. Una meravella, de veritat.
Sur ma vertu,
I un altre rol d'òpera francesa que té enregistrat i que aquest sí sembla que el va interpretar en escena en els purs començaments de la seva carrera, allà pel 1957, quan va cantar diverses vegades. Ja hem dit en començar que el seu debut escènic es va produir allà amb el Retablo de Maese Pedro, a l'Auditorium de la RAI a Milà. És el personatge de Dulcinée, del Don Quixot de Massenet. Una òpera, per cert, de les darreres del compositor francès que no fa gaires dies protagonitzava el nostre programa. I que és una pura meravella. I aquest rol de Dulcinée compta amb una música preciosa. Teresa Berganza el va enregistrar l'any 1992 al costat de José Van Damme, Don Quixot, i Alain Fondary i Sancho, amb els cors i l'orquestra del Capitol de Toulouse, dirigits pel gran especialista Michel Plasson. La sentirem amb Lorsque le temps d'amour a fui, un fragment de l'acte quart d'aquesta òpera tan desconeguda com preciosa. Teresa Berganza es va retirar definitivament l'any 2008, després d'una carrera de 53 anys. Ella mateixa va explicar com va decidir que el moment havia arribat, que començava a arrossegar algunes notes i que li costava respirar. En les seves pròpies paraules, obro cometes, entendí que havia llegado mi hora i lo assumí sin resistar. Tanco cometes. Bravo per ella. El comiat fou un recital en el Festival de Santander i explicava que va sentir, mentre el públic l'aplaudia, que quelcom s'alliberava dins d'ella. Perquè la veritat és que va ser una artista molt intensa. Obro cometes de nou, soy tan intensa que no sé entregar-me a medias, tanco cometes, va dir. I així que, si no se sentia disposada a donar el màxim, s'estimava més cancel·lar. Tornem a demanar prestades les seves paraules. Cometes, mentir, no anular, significa tanto como falta de respeto a sí mismo, al público, y a la inefable realidad del arte. No anular significa también supervaloración de sí mismo, carencia de humildad, menosprecio temerario del don divino en la entrega a los ídolos de una sutil técnica vocal o a una siempre insuficiente ciència mèdica, tanco cometes. Vaja, que ella ho tenia molt clar tot això, tant que va haver-hi una època en què es va guanyar el mal nom de Madame Cancelación. Per ella era o tot o res. En retirar-se va assumir la titularitat de la càtedra de cant de l'Escola Superior de Música Reina Sofia de Madrid. Igualment, va donar classes magistrals arreu del món. I ara voldria anar acabant, tot sentint Teresa Berganza, en un altre àmbit, el de la sarsuela. Escoltem-ne una primera peça.
El nombre de Paloma sé que no hay tanto.
días que el alba asoma. Tender quisiera el vuelo con las palomas, pero al ver que las venden en el mercado y que las pobres mueren en estofado, digo mitad en serio, mitad en broma, hay sus inconvenientes en ser paloma. En lo que arruño, paloma soy, que siempre canto por donde voy.
Era la canción de Paloma, de la sarsuela El Barbirillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri, amb el coro de cámara de l'Orfeón Donostiarra i orquesta sinfònica dirigida per Ataulfo Argenta. La Berganza era molt castiza, entès com a genuïnament madrilenya, amb la gràcia afegida que això li comportava com a artista. No endebades, va néixer en el carrer de San Isidro, en ple Madrid antic. Sigui com sigui, i no crec que això tingui que veure específicament amb el lloc de naixença, la Berganza estava molt dotada per la sarsuela, aquest gènere típicament espanyol, desgraciadament poc valorat, en el meu parer. Doncs hi ha algunes obres que no tenen res a envejar a moltes òperes. No és que la nostra artista cantés molta sarsuela en el teatre, però sí que va ser una gran divulgadora a nivell de concerts i recitals. Sempre hi havia sarsuela en les seves actuacions d'aquesta mena. A més, en la seva joventut, dècada dels 50, és a dir, recent començada la seva carrera, fou molt prolífica en enregistraments de sarsuela, però moltíssims, normalment dirigits pel mestre Ataulfo Argenta, que va morir prematurament el gener de l'any 1958, o sigui que aquests enregistraments daten d'abans d'aquesta data. Concretament, aquest Barbirillo que hem sentit ara era de l'any 1955, amb una joveníssima Berganza. I ara sentirem una altra peça sarsuelística molt posterior. Aquesta és de l'any 1973, amb una cantant ja de 40 anys, entrant en la maduresa. Es tracta de Los Claveles, de José Serrano, i la sentirem en la Romanza de Rosa, Que te importa que no venga, amb l'Orquestra Sinfònica de Barcelona, sota la batuta de Luis Antonio García Navarro.
Escucharlo que dice la razón, no me deja el corazón marchar. Si no sé por qué le espero, si es de solo por reírme, ¿cómo no me puedo ir? ¿Y por qué me he de reír? Thank you.
I acabarem amb un duo, aprofitant que s'està veient en aquests dies en el Teatre La Zarzuela, no La Zarzuela, sinó l'òpera còmica espanyola Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella, que està tenint molt èxit i se'n parla molt, i jo mateix la vaig veure el dia 7 de maig. Doncs escoltarem un fragment, probablement el més famós d'aquesta obra, que és la famosa havanera Todas las Mañanitas, qui la Berganza fa el paper secundari de Maya, mentre que la protagonista, Niña Estrella, és Lina Huarte, coro Cantores de Madrid i gran orquestra sinfònica dirigida novament per Ataulfo Argenta. És de l'any 1956, la gravació. Escoltem-la. Una música bellíssima que serveix de perfecte epitafi per a Teresa Berganza. Ens ha deixat una extraordinària cantant, una mezzo amb una veu preciosa i molt personal, de tècnica impecable, cant refinat i sempre elegant, sigui en el repertori que sigui, ja ho heu pogut apreciar. Crec, posseïdora i defensora ferotge d'un compromís insubornable amb la música, com a art i instrument de comunicació amb el públic. Ja heu sentit com ella tenia un gran caràcter i no es deixava trepitjar per ningú, i si ella considerava que no estava en condicions de donar el 100%, doncs cancel·lava, i punt. Així era ella, Teresa Berganza, genio i figura en majúscules. Ens sap greu no haver-la pogut veure mai en directe, però ens queden els seus nombrosíssims enregistraments per gaudir-la. Descansi en pau aquesta gran artista i que la terra li sigui lleu. I a tots vosaltres us emplaço en el proper programa, ja dins de la normalitat prevista. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.